Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Audiència Nacional va ordenar investigar el procés de rebel·lió 2 anys abans de l'1 d'octubre. Ho ha revelat avui en la sessió del judici del procés al Tribunal Suprem Daniel Baena, tinent coronel de la Guàrdia Civil. També ha dit que va ordenar al seu cos, com també a la Policia Nacional i als Mossos, ordenar el procés. Era una declaració molt esperada que fa, de pas, una revelació important sobre el contingut d'aquesta vista sobre l'1 d'octubre. Canviem de qüestió. La controvertida directiva europea que ha de regular el copyright a la Unió s'ha aprovat avui al Parlament Europeu amb 348 vots a favor, 274 en contra i 36 abstencions. Quan entri en vigor, les plataformes de contingut, com ara Facebook, Twitter o YouTube, seran corresponsables del que publiquen els usuaris. Segons la Unió Europea, aquesta llei es fa per protegir els propietaris dels drets d'autor. Segons la nota de premsa, els autors i els grups editorials tindran el poder de negociar amb els gegants d'internet gràcies a la nova normativa de drets d'autor. A més, té garanties, segons diu, en la llibertat d'expressió. Hi ha favorables i també detractors. Científics i activistes a favor de la llibertat d'expressió veuen la norma com una llei molt negativa que provocarà, segons diuen, una censura prèvia dels continguts. També parlem de la polèmica que ha esclatat en les últimes hores al voltant d'una petició del president mexicà Andrés Manuel López Obrador al rei Felip VI i al papa Francesc perquè es disculpin pels abusos comesos pels espanyols durant la conquesta de l'actual Mèxic. Des d'aquí, des de l'Estat, les reaccions més adverses venen del PP, Ciutadans i Vox, mentre que Podem dona la raó al mandatari centreamericà. Per part del govern espanyol, la vicepresidenta Carmen Calvo ha assegurat que el monarca no necessàriament s'ha de disculpar de res. I a les 7 d'aquesta tarda es fa a l'Acadèmia Mariana de Lleida la presentació del llibre Animació de la fe en el lleure, de Juanjo Fernández Sola. Presidirà l'acte el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, i comptarà també amb la presència d'Amadeu Bonet, membre de la Fundació Verge Blanca de Lleida. I encara destaquem que Joaquim Benítez ha admès avui haver abusat de 2 de les 4 víctimes enganyant-les perquè anessin al seu despatx per fer un massatge. I també ha dit que la direcció de l'Escola dels Maristes a Barcelona, la de les Corts, va tenir coneixement d'un dels seus impulsos, segons ha dit, l'any 1986, però que no va passar res. És una de les revelacions d'aquesta segona jornada del judici al professor dels Maristes, acusat de 4 delictes d'abusos als alumnes seus quan eren menors de 14 anys. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem del cicló Idai que ha afectat Moçambic, Zimbàbue i també Malawi, amb centenars de morts segons les últimes dades. Abans, el pensament del dia, avui amb Jordi López Camps, soci d'Òmnium Cultural i membre de Cristianisme i Justícia.
Penso que alguns polítics estan obstinats en situar la política en la pendent de la total decadència. Els parlaments s'han convertit en un pati d'escola permanent i els nostres infants aprenen d'alguns parlamentaris l'art de l'insult fàcil i com a menysprear l'adversari. Els insults, els comportaments grollers, les estracanades, l'abandó de l'art del debat parlamentari han esdevingut el pa de cada dia. Algunes senyories han perdut el nord, si és que algun cop l'han tingut. Senzillament, perden l'oremus un dia sí i l'altre també. Si tot era esperpèntic, les senyories del Senat han reblat el clau aprovant una llei que permet establir el perfil ideològic dels ciutadans sense que ells ho sàpiguen. Espiant les xarxes socials, els experts en comunicació política construiran aquests perfils amb finalitats comunicatives per les campanyes electorals. Si som el que mengem, ara serem classificats pel que diem i busquem en les xarxes socials. Hem perdut la intimitat del nostre pensament. Un desastre. i un altre fracàs en la qualitat democràtica del nostre país.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Jordi Carretero avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzem el desastre de Moçambic, Zimbàbue i Malawi pel cicló Idai. Un fet que afecta aquesta zona del sud-est de l'Àfrica i que posa a prova la solidaritat internacional. Alhora, destapa un greu problema de vulnerabilitat davant fenòmens naturals com aquest a l'Àfrica, en el seu conjunt, de fet. Gairebé dues setmanes després de l'arribada d'aquest cicló, en aquesta onada, les inundacions continuen provocant destrosses i, el que és pitjor, moltes víctimes mortals. Les pèrdues humanes ja es compten, podríem dir, per molts centenars i fins i tot ja per uns pocs milers, mentre es calcula que hi pot haver prop d'un milió d'afectats i mig milió de desplaçats al sud-est del continent. Les xifres inicials de 400 morts es quedaran, segur, més que petites. Les causes d'aquesta destrucció tenen més a veure amb la pobresa i les deficiències dels països afectats que no pas per la zona en ella mateixa, certament molt propensa també a huracans i forces de la natura. També la influència del canvi climàtic pot ser una realitat. La solidaritat amb la zona, en qualsevol cas, davant el perill de malalties com ara el còlera o la malària, és de màxima urgència per a l'Àfrica i per a tot el món. Ens acompanyen per analitzar aquest tema avui Agustí Vinyamata, que és portaveu de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També saludem Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina impressió tenen del que ha passat? És realment terrible en una zona també molt castigada.
Sí, veritablement, el que estem davant d'un desastre, com molt bé deia, d'unes proporcions encara desconegudes, perquè estem parlant de centenars de milers de persones afectades, I estem parlant d'un fenomen que molt possiblement doncs, es anirà repartint com a conseqüència del canvi climàtic. I en aquest sentit hi ha una gran responsabilitat doncs, del nord del món. La situació en aquests moments a la ciutat de Beira, la més afectada, doncs, és veritablement doncs, dramàtica. Dramàtica en el sentit de que una ciutat de 800.000 habitants ha estat sotregada el 14 de març per un huracà que la va travessar per sobre. Dels ressons que ens han arribat de les persones de la comunitat de Santa Egídia allà presents, doncs que es van viure hores dramàtiques que es continuen vivint en aquests moments amb una gran emergència alimentària, sobretot perquè hi ha un tall de corrent, una manca de combustible i aliments. I només per explicar un cas concret, en el nostre centre polivalent de Beira, doncs hi han refugiades des del 14 de març doncs, més de 700 persones, molts d'ells malalts de sida, orfes, i que estan allà doncs, perquè les seves cases han estat destruïdes, com ha estat destruït doncs, gran part de l'Hospital de Beira, moltes esglésies, pràcticament doncs, la majoria de les cases d'aquesta doncs, ciutat. O sigui, estem davant d'un desastre humanitari que demana en aquests moments una ajuda d'emergència doncs, ràpida i efectiva.
De fet, la comunitat de Santa Egidi feia pública ahir una nota en què feia pública el número de compte corrent Emergència Moçambic a nom de la comunitat de Santa Egidi per als qui vulguin fer un donatiu. Ara no seria pràctic donar el número sencer, però sí que entrant al web santegidio.org o santegidio.org buscant Barcelona o qualsevol de les pàgines de la comunitat de Santa Egidi es pot trobar aquesta emergència. No sé si podem donar alguna dada més per afrontar aquesta ajuda.
Sí, evidentment és un ajut que es concentra fonamentalment en aquests moments per ajudar amb ajuts alimentaris de primera necessitat doncs, a la població, que, com deia, en aquests moments està completament aïllada, només s'hi pot accedir en aquesta zona per avió, perquè el port ha quedat devastat i l'arribada, diguéssim, per via terrestre, doncs, a conseqüència que han caigut diversos ponts, doncs, també, i que, evidentment, hi ha una manca, doncs, absolutament de tot, fins i tot, doncs, de combustible, que fa que no funcionin els generadors i que això porti, doncs, molts problemes, doncs, a nivell, doncs, hospitalari, de transport, etcètera, etcètera.
Tot és una cadena de desastres.
Una cadena de dificultats, doncs, en un país, evidentment, pobre, però que, amb una sotregada com aquesta, doncs...
Pateix més.
Pateix terriblement.
La comunitat de Santa Egidi, com ens deia ara Jaume Castro, té presència en aquests països, també em sembla que en bona part pel programa DREAM, no? D'alternatives
sí,
contra la sida.
Evidentment, en aquests moments, doncs, una de les preocupacions que s'hi afegeix també doncs, és que, evidentment, tots els malalts doncs, de sida que necessiten doncs, de tractament, doncs, evidentment, es tindran que posar en funcionament doncs, mecanismes d'emergència. El nostre centre, que era un centre bastant modern, ben construït, ha sofert doncs, sobretot molts danys a el que és la teulada. El laboratori doncs, ha quedat també doncs, més que destruït, inundat i, per tant, inhabilitat. Però, evidentment, doncs, en aquests moments la prioritat són doncs, l'emergència bàsica, alimentària i d'allotjament encara de bona part de la població.
Senyor Agustí Viñamata, també de Mans Unides han tingut notícies a partir d'alguns
sí,
projectes que tenen
tenim,
allà.
Tenim força projectes no només a Beira, sinó, per exemple, a una ciutat més de l'interior, que es diu Chimoio, que està també en la trajectòria que ha seguit el cicló Camí de Zimbabue i Malawi.
I que segur que ha patit també.
I és una ciutat més petita, de bueno, prop de 300.000 habitants, i bueno, les informacions que ens arriben són similars. Potser no tan dramàtiques quan a víctimes mortals, que tampoc ho saben exactament, però es repeteix el mateix que explicava el Jaume, i a les zones rurals colindants on tenim pues contacte, pues el mateix, famílies que han perdut... que han perdut tot, poblacions submergides, centres de salut que han perdut la teulada, en fi, ens faríem, potser, una mica reiteratius, malauradament, perquè aquesta és el que sabem ara, i probablement sabrem coses similars o pitjors els propers dies, perquè com que s'han tallat les comunicacions, ja s'ha dit, en fi. També hem rebut notícies esperançadores de coses que... de gent que ja s'organitza. Nosaltres tenim contacte amb moltes congregacions, doncs, les missioneres franciscanes, els jesuïtes, els Sagrats Cors, els de la Consolata, els Pares Somàs, amb els quals hem treballat regularment a la zona. I amb alguns hem pogut parlar, amb altres no, i en el que són els nostres projectes, doncs, alguns han desaparegut literalment, el que s'havia construït amb molta feina, o els cultius que s'havien posat en marxa, etc. Però sí que hi ha la part esperançadora de que les comunitats ja estan treballant, ja s'estan fent, diguem-ne, unes primeres distribucions del poc que queda, i en aquest sentit, doncs, dir que la gent, per dir-ho així, no està sola, perquè aquestes missions que estan allà, doncs, han reaccionat i ja estan treballant, i nosaltres esperem poder donar-los, diguem-ne, suport immediatament. I després, pues, treballar en el que nosaltres més fem en aquests casos, que és en rehabilitació i reconstrucció de tot això que... el que ja teníem en marxa, però el que hi havia que...
amb uns passos enrere, diguéssim, no? Que
sí,
és recuperar...
en llocs on ja, diguem-ne, a nivell material ja estaven molt enrere, no a nivell comunitari o social o espiritual, però sí a nivell de necessitats, pues, ja venen de molt lluny i ara, pues, tornen cap a més enrere.
Sí, bé, la situació és ara mateix, diguéssim, de que ha passat el pitjor, no?, pel que fa al desastre, o encara hi ha perill de més destrucció. Bé, aquests huracans no se sap mai.
Bé, en aquests moments també s'ha de dir, com ho deia l'Agustí, que hi ha encara bastantes zones de la província de Sofala al voltant de Beira, que estan completament aïllades, poblats i poblacions amb les quals no s'ha pogut, particularment nosaltres tenim comunitats de Sant Egidi, dels voltants de Beira, amb les quals des de fa més de 15 dies no hi tenim cap tipus de comunicació ni hi ha hagut cap tipus de senyal de vida, perquè la situació és molt complicada. És cert que les pluges continuen i això no facilita, però el problema més seriós que hi ha en aquests moments és l'aparició d'epidèmies, fonamentalment, perquè la manca, doncs, d'un accés fàcil a l'aigua potable posa, evidentment, com totes aquestes crisis, el problema de les epidèmies en primera posició. I també de l'abastiment d'aliments, que és molt complicat en aquests moments.
Però la solidaritat pot començar a funcionar ja? Diguéssim, l'ajuda...
Ha començat. Des de Maputo s'han enviat ja alguns avions amb material. La comunitat musulmana ha fet un primer enviament. Aquest dematí han sortit alguns avions de la cooperació italiana, dos avions que han anat directament a Beira, i a través d'aquests ajuts, doncs, evidentment, les persones, doncs, d'allà, jo puc parlar per la comunitat de Sant Egidi, estan començant ja a repartir alguns d'aquests ajuts. Tot i que haig de dir que pràcticament les reserves, diguéssim, alimentàries i de coses que hi havia a la ciutat de Beira estan ja, doncs, exaurint-se. O sigui, ha d'arribar, doncs, nou material i nous aliments.
Per tant, celebrem que ja estigui la cosa activa. I a partir d'aquí, a banda de la comunitat de Sant Egidi, Mans Unides, moltes altres ONG, segur, Creu Roja, Càritas Internacionals, que fan la seva aportació, a nivell internacional, què s'està movent? Pel que vostès saben, a nivell d'Unió Africana, la participació d'altres instàncies, aquí en el terreny polític també s'ha d'afrontar el problema greu.
Bé, en aquests casos sempre hi ha una resposta molt teòrica, molt positiva els primers dies, però després, fins i tot quan s'han aprovat fons en organismes oficials, triguen a fer-se efectius, no? Sí que hi ha, les notícies que tenim són similars, hi ha algunes primeres respostes, i, per exemple, ACNUR també està Oxfam, és a dir, ja hi ha resposta, però nosaltres no podem valorar encara ni la magnitud de la desgràcia, diguem-ne, de les necessitats, ni la de la resposta, perquè encara és tímida, diguem-ne. Per tant, haurem d'esperar... I és una contradicció, perquè hauria de ser ara, que quan s'obtingués més resposta. Ja sabeu que notícies com aquestes, doncs, estan d'actualitat un temps i després altra actualitat la desplaça, no? No prestem... una atenció continuada a la realitat d'aquests països. Només és el primer impacte emocional i, per tant, estem molt a l'expectativa i jo personalment molt optimista no sóc, perquè la nostra experiència és que els organismes de Nacions Unides no van sobrats de fons, també s'ha de dir, perquè els fons que tenen els reben dels governs i llavors les aportacions dels governs, doncs, són petites i funcionen amb retard. Jo sé, però l'experiència que tenim, moltes conferències de donants, en el cas del terratrèmol d'Haití i tal, quan es fan aquestes grans conferències i s'aproven per part dels governs quantitats importants, 3-4 anys després saps o t'enteres que potser ni s'ha canalitzat el 50% del que s'havia aprovat.
Doncs déu-n'hi-do, sí, és un problema també. Senyor
Jaume, són importants les ONGs.
Sí, i tant, exacte.
Sí, jo penso que en aquests moments, o sigui, almenys de part de la comunitat de Sant Egidi, les primeres accions que ens proposem afrontar, que estem afrontant ja, la primera és el repartiment d'aliments i productes de primera necessitat i entrega de material sanitari i de fàrmacs. Evidentment, per nosaltres és molt important l'assistència sanitària de les persones en tractament i després vindran el treball de reconstrucció. Comparteixo amb l'Agustí la idea de que ens cal en aquests moments una acció immediata d'emergència, perquè evidentment la primera necessitat arriba ara. Fa poques hores ens ha arribat la notícia de que s'ha convocat de manera extraordinària el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència. Pensem que podrà ser també un espai des d'aquí de Catalunya, doncs, on es pugui canalitzar també l'ajut d'emergència. Uh-huh. Perquè no hem d'oblidar que aquí a casa nostra tradicionalment hi ha un vincle molt fort amb Mozambic.
Uh-huh. I per a quan està convocat, se sap, d'aquí uns dies? Bé, en tot cas, s'ha anunciat la convocatòria.
Penso que és la setmana que ve, o sigui, això és una cosa imminent.
Uh-huh. Molt bé. Doncs bé, sempre benvingudes aquestes iniciatives. Suposem que totes les accions, ja pel que vostès diuen, estan enfocades ja a ajuts a supervivents, a reconstrucció, no tant a buscar persones perquè l'esperança de trobar-les en vida, les desaparegudes, és nul·la, suposem. Bueno, no sé si d'això...
Sí que hi hauria d'haver una implicació molt important internacional. Jo recordo que, em sembla que va ser l'any 2000, que hi va haver unes grans inundacions a Mozambic, també, amb molts milers de víctimes, sí que hi va haver una resposta... A veure, per exemple, el tipus de vehicle que es necessita, doncs, helicòpters de rescat i tal, no els tenim les ONGs ni els té el govern de Moçambic, probablement. Llavors, en aquest cas sí que es necessita un ajut internacional ràpid, que jo no sé si s'està activant. Moltes vegades es tracta d'elements militars, diguem-ne. Només els militars tenen segons quins tipus d'helicòpters que poden estabilitzar-se a poca distància del terra i on caben a lo millor 100 o 150 persones, que són els que es necessiten per rescatar en les zones que encara estan inundades.
I és desitjable que s'utilitzin en aquests casos, no?
Sí, no sé si...
Perquè en aquests moments estem en una fase encara de salvar moltes vides, perquè en aquests moments encara hi ha parts de la població aïllades i hi ha, per exemple, ens explicaven que hi ha famílies que encara estan vivint a la teulada de casa seva, completament isolats, han de ser rescatats per un helicòpter.
I com per tant, dèieu... esperança amb aquestes vides, no se'ls considera desapareguts, perquè se sap que estan...
Exacte, sí. Encara estem en un procés de salvar vides colpides directament...
Important, aquesta dada, també.
Per el cicló. I, a més, sense oblidar que el problema de carestia alimentària i de malalties provoca una altra onada molt forta de malauradament, d'epidèmies, i això pot poder dir pèrdua de vides humanes.
És clar. A més, moltes, potser d'aquí uns mesos o uns anys, ens hem oblidat del problema, no?
No, i en aquests moments, o sigui, el temps corre en contra la vida de moltes
també,
persones.
Oi? Uh-huh.
En aquest sentit, jo penso que hi ha una incapacitat que tenim tots d'imaginar-nos què és el que està passant. Vull dir, jo recordo, per exemple, el Katrina, el famós huracà als Estats Units. O sigui, en parlaven de matí, tarda i nit i semblava que el món s'enfonsava. Estem parlant d'un desastre de les mateixes proporcions, però agreujat perquè això passa en un país que no té les condicions d'habitatge i de reacció com pot tindre els Estats Units, i això agreuja molt.
I així tot el Katrina va ser devastador, recordem, en una ciutat nord-americana per sota del nivell del mar, que va fer, fins i tot es va debatre sobre la seva mateixa ubicació, no?, tornant
sí,
al passat.
Sí, sobre, bueno, eren, les estructures tampoc eren les adequades, fins i tot sent Estats Units, perquè també hi havia hagut una manca d'inversió en els dics.
Exacte, els dics de contenció.
La política i els pressupostos sempre es barregen en aquests temes.
Els debats, sí. Potser ara no és el moment, d'entrar en aquestes qüestions.
No, però sí és el moment, per exemple, de recordar coses o de reivindicar. Jo, fa molts anys que sento parlar, quan hi ha un accident, de que hauria d'haver diguem-ne, a imatge, però en gran, de la unitat militar d'emergències que hi ha a l'estat espanyol, doncs algun organisme coordinat per Nacions Unides que tingués la capacitat i els recursos per intervenir amb rapidesa, perquè el problema moltes vegades és que ara s'ha de coordinar els països veïns, els països més rics estan més lluny per organitzar les operacions de rescat, i això fa que es perdi temps, per exemple. Si Nacions Unides tingués una unitat d'emergències, té uns fons d'alimentaris, el Programa Mundial d'Aliments, hi ha coses, però aquestes unitats de mobilitat ràpida no les té Nacions Unides, i ara doncs, és un moment de recordar que fa anys que es parla que podrien constituir-se.
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat el portaveu de Mans Unides a Barcelona, Agustí Viñamata, i el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro. Tenim una pregunta, com cada dia, a radioestel.cat, és aquesta. On es troben, segons vosaltres, amics oients, les principals causes de l'últim desastre a Moçambic, Zimbàbue i Malawi? Teniu tres possibles respostes. La primera, en el fet que el món té abandonat el continent africà. Segona, en el canvi climàtic i la vulnerabilitat de la zona. I una tercera, en la manca de prevenció a la zona i des de la Unió Africana. Són tres possibles respostes que segurament no podem acabar de verificar tots, però que poden aproximar-nos a les principals causes, que segur que no són en cap cas les úniques, i que creuen vostès que pesa més. El canvi climàtic, la pobresa a la zona, que també és, o potser una certa deixadesa o feblesa, com deia el senyor Jaume Castro abans.
Bé, jo penso que tot compta, però no podem oblidar que estem davant de l'aparició de fenòmens cada vegada més sovintejats i amb més envergadura, que són molt possiblement conseqüència del canvi climàtic. Jo penso que això ho hem de dir en veu alta, sobretot perquè des del món occidental en prenguem responsabilitat. O sigui, siguem responsables doncs, de sostenir tots aquests països que, evidentment, tenen moltes manques d'infraestructures i que, a més, també s'ha de dir, en aquest cas, no va haver-hi cap tipus de previsió anunciant la vinguda d'aquest huracà, que, com se sap, des d'un punt de vista meteorològic, va fer una ziga-zaga molt estranya, diguéssim.
Sí, i això, evidentment, és una qüestió estructural que cal afrontar amb l'altre gran problema que tenim al món, que és el canvi climàtic i la reducció de gasos i tota aquesta qüestió mediambiental que a llarg termini beneficiarà aquests països si actuem bé, és clar. Parlem en positiu.
Això és important, i és important repetir-ho, perquè encara hi ha, doncs, segons quins sectors polítics o econòmics que ho neguen, no? Que diuen que no hi ha un canvi climàtic quan tota l'evidència científica ho afirma i ho veiem. I ja fa molts anys que els efectes del fenomen de la corrent del Niño, que és prou conegut, que ha tingut pues, conseqüències molt negatives a, per exemple, a Amèrica Llatina,
sí.
A Perú, al Carib, etc.
I fins i tot a Europa també notem, encara que no tenim tants huracans, però aquí notem també doncs, certs comportaments de la boira a Lleida, sí, per exemple, sí, o d'altres coses.
Pues els estudis sobre mitjanes de temperatura i de pluja i tal ho semblen confirmar, no és, no és cap secret.
Tenim sequeres prolongades, tenim pluges fortes en poc temps, de vegades també. Bé, avui parlem d'aquest tema, segur que no se'ns esgota. Fem ara una breu pausa, un minut i seran 6:45. Reprenem el nostre col·loqui també amb la notícia curiosa que ens portarà avui la Guadalupe.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, tot cinema. Les estrenes, la taquilla, entrevistes, reportatges, crítiques, curiositats i molt més sobre el setè art. Recordeu, cada dimarts a les 8 del vespre, Tot Cinema, un programa per als amants del cinema i els amants de la ràdio.
A Ràdio Estel, Tot Cinema, amb Rafa Sanahuja.
32è Festival Tradicionarios, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dijous 28 de març, Criatures presenten el seu disc Praxinoscopi. Divendres 29, el concert dels 25 anys del Tradicionarios amb Jaume Arnella, Primera Nota, La Carrau, Riu i la Balkan Paradise Orquestra. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarios de Gràcia. 32è Festival Tradicionarios. Més informació a tradicionarios.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui. Recordem que ens acompanya en Jaume Castro, de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, i Agustí Viñamata, de Mans Unides a Barcelona. Tenim la notícia curiosa amb la Guadalupe Galisteo, avui no físicament aquí a l'estudi de Ràdio Estel, sinó des de la distància, però sempre des de la proximitat. Avui ens parla de les conseqüències d'aquests fenòmens i ens explica la història del dia relacionada amb aquest tema. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Davant d'aquests desastres naturals, com del que estem parlant avui, moltes organitzacions inverteixen el seu temps i recursos per ajudar en aquests països. Però avui m'agradaria parlar sobre una persona que amb la cuina ha portat el seu granet de sorra en situacions semblants. Parlo del xef espanyol José Andrés Puerta. El xef José Andrés Puerta ha estat nominat al Premi Nobel de la Pau 2019 per la seva ajuda humanitària en desastres naturals com l'huracà Maria a Puerto Rico, el terratrèmol a Haití o l'incendi Camp Fire a Califòrnia. Va fundar el 2012 l'organització sense ànim de lucre World Central Kitchen després de la catàstrofe a Haití. José Andrés va estar treballant al Bulli i després es va traslladar als Estats Units, on ha guanyat gran prestigi i èxit. De fet, és un dels molts que va estar presentant la gala dels Premis Cinematogràfics dels Estats Units als Oscars en l'edició d'aquest any. José Andrés també va ser elegit per la revista americana Time com una de les 100 persones més influents del món, no només per la seva professionalitat, sinó també pel seu esperit humanitari. La seva tasca social consistia en construir grans infraestructures a llocs on hi havia grans catàstrofes naturals i proporcionava menjar a aquelles persones, fet que obria una escletxa en el seu futur. La candidatura la va proposar el congressista demòcrata John Delaney, que és el representant a l'estat de Maryland, on viu José Andrés. Va destacar el seu esperit increïble i la seva ment innovadora per oferir una nova guia als líders mundials per subministrar un alleujament més eficient davant els desastres naturals. Andrés, davant l'anunci, va respondre en un tuit que només és un mes entre els milers de persones ajudant a alimentar gent en necessitat tots els dies en tot el món sense reconèixer. No només el seu treball, Ignasi, sinó la seva senzillesa és el que fan d'aquest xef una persona molt influent.
Moltes gràcies, Guadalupe. Bé, amb la història d'aquest xef tenim una petita porció de la solidaritat que volem compartir tots avui, pensant en Moçambic, però també en Malawi i en l'altre país afectat, Zimbàbue. No ens oblidem dels altres dos països, tot i que no tindran en el balanç global tantes víctimes com Moçambic i sobretot la ciutat de Beira. Tenim en línia ja, i continuant amb el nostre col·loqui amb Agustí Viñamata i Jaume Castro, tenim un altre Jaume, el religiós combonià Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, gran coneixedor, evidentment, també del continent africà. Pare Jaume Calvera, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està?
Molt bé, estupendament. Una mica tristos per les notícies de Moçambic i del seu entorn.
Efectivament, com que vostè pràcticament en molts aspectes és com si visqués a l'Àfrica, segur que ha tingut accés a informació i m'imagino que la revista Mundo Negro, el proper número, si encara l'estan preparant, tindrà aquest desastre entre el protagonisme informatiu, oi?
Doncs, malauradament, no, i m'explico per què. Perquè estem ara preparant un número especial que surt cada 3 anys, que és un número monogràfic on es presenta Àfrica amb totes les seves 55 nacions. O sigui, és un número que no baixa els detalls de la informació de l'actualitat, no?
Per tant, i clar, i serà Moçambic, però tots.
Un número del mes d'abril i maig i no sortirem fins al mes de juny. Malauradament, no podrem parlar directament el tema aquest, però sí que podrem fer-ne ressò més endavant.
Naturalment, en els canals digitals sí que la informació és més immediata, lògicament, oi?
Sí, sí, sí que la tenim, sí.
Sí. Quina impressió té? Abans hem estat comentant, l'estan escoltant també Jaume Castro i Agustí Viñamata, quina impressió té del que pot ser aquest desastre? Es parla ja d'alguns milers de morts, fins i tot.
Es parla de 1.000 morts que suposem...
De moment, 1.000, exacte.
Més, sí. Bueno, a mi m'ha tocat personalment, perquè fa poc temps que vaig estar a Mozambic, encara que en aquesta zona no, vaig estar només al sud, a Maputo, i a la zona nord, a la zona de Nacala i Nampula, on tenim nosaltres bastantes missions, els missioners comunians. De totes formes, hem rebut molta informació perquè a la zona de Beira hi tenim 3 missions, i tenim bastantes missions i bastant personal desplaçat allí. També en tenim a Malawi i a Zàmbia, on també ha tocat el... A Zimbàbue, vull dir.
Sí, a Zimbàbue.
On també ha tocat el cicló, no?
Sí.
Clar, i... Moçambic ha sigut molt fort. La ciutat de Beira, mitjançant el bisbe, Monsenyor de la Zuanna, un bisbe italià, ens parlava de que el 90% de la ciutat de Beira ha quedat destruïda.
Això és terrible. Això és centenars de milers de persones sense llar, per exemple.
Doncs sí, sí, perquè la ciutat de Beira té mig milió d'habitants, vull dir que és una ciutat ja grandeta, mig milió d'habitants,
sí.
I que el 90% de la ciutat, sobretot la zona perifèrica, ha quedat pràcticament destruïda, no? No ha quedat res. Es parlava que el sostre del seminari ha volat completament i de moltes esglésies, però bueno, això seria un mal menor perquè el pitjor són les vides humanes. No?
Efectivament, les vides humanes és el pitjor i després d'aquest pitjor, que ja no té remei, malauradament, humanament, sí que podem focalitzar els esforços, abans ho dèiem aquí, en contenir efectes de malalties, donar aliments, sobretot, ens deia Jaume Castro. El més urgent ara són els aliments.
Sí. Bé. Sí, efectivament, perquè col·lateralment doncs ara surten una quantitat de coses. S'ha quedat zones àmpliament sense provisió, més de 33.000 cases destruïdes, parlaven de 8.000 aules destruïdes, 47 centres de salut també que s'han vist afectats, sobretot a la zona de Sofala, que és la ciutat que està, zona que és la que perteneix la capital d'aquest districte, Beira, no? Hem de tenir en compte que Moçambic és una nació de les més pobres del món, En el índice de desenvolupament humà, de les 188 nacions que hi han, ocupa el lloc 179. O sigui que és de les més pobres. Això què vol dir? Doncs hi ha una esperança de vida d'un 54,1 d'edat, hi ha una desnutrició de menors de 5 anys d'un 42%, que és moltíssim. I, esclar, si a tots aquests dates que són reals s'hi afegeix una catàstrofe d'aquesta magnitud, això costa molt d'aixecar una nació que ha passat per aquest sotrac, no?
I tant. L'hem de deixar. Li agraïm molt la seva participació, pare Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro i Missioner Comunià, perquè el temps ens tira a sobre, però una abraçada i ha estat un plaer comptar amb vostè, encara que sigui per aquests motius tristos. Sempre connectem amb vostè per parlar de l'Àfrica i moltes vegades ens temem que no és per motius precisament positius. Però tant de bo aquesta esperança la mantinguem.
Són motius humans. Gràcies.
I tant. Gràcies. Adéu-siau. Una abraçada.
Gràcies.
Bé, ens queden només segons, senyor Jaume Castro, senyor Agustí Viñamata. Tornem a recordar que la comunitat de Sant Egidi té un compte corrent obert, però segur que el aniran tenint altres institucions, també Mans Unides.
Ens hem vist obligats, no?
Exacte.
A reaccionar i bueno, recordar a la gent que aquestes entitats són un canal ràpid i eficaç.
Molt bé. Doncs gràcies per tota la feina que fan allà en el dia a dia i especialment ara davant d'aquesta emergència. Jaume Castro, de la comunitat de Sant Egidi, i Agustí Viñamata, de Mans Unides a Barcelona. Que vagi bé i esperem que allà on hi ha esperança es pugui afrontar bé el problema. Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Seguim des de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Mateu. Pere preguntà a Jesús: Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? 7 vegades? Jesús li respon.